El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Unes dades que ha fet públiques l'ONG Save the Children i que us explicàvem en començar el cafè de la ràdio d'avui. La seva enquesta de condicions de vida ha posat de manifest que uns 241.000 infants, el 17% dels nens catalans, viuen en llars on no es pot mantenir una temperatura adequada a l'hivern. Asseguren que són situacions que es produeixen perquè no tenen calefacció o perquè no tenen diners per pagar-ne la factura. Aquesta realitat genera problemes de seguretat, però també problemes de salut mental i de rendiment escolar. En parlem aquesta hora amb l'Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
Posen damunt la taula aquestes dades, uns 241.000 infants a Catalunya que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'hivern. Quines implicacions tenen aquestes dades? Com les analitzen?
Doncs aquestes dades, especialment en la onada de fred que estem vivint últimament, pues no són gens bones, no? Sobretot perquè afecten a un 17,2% dels nens i nenes catalans i perquè són uns números pues molt gruixuts, no? Llavors, nosaltres de Save the Children fem una sèrie de propostes, no estem descobrint cap realitat, és una realitat de la que ve parlant-se des de fa molt de temps i només volem posar això, èmfasi en aquesta temàtica per tal de que la societat en sigui conscient i de que hi hagi un canvi també de polítiques públiques, és clar.
Hem d'entendre, per tant, que estem parlant de llars que no tenen calefacció, que no tenen cap mètode per escalfar?
Bueno, la pobresa energètica es dimensiona de diverses formes. La primera és aquesta, no? Que no es poden, són llars que no es poden permetre un ús normal de l'energia i ara mateix que fa fred, pues, prescindeixen de la calefacció. O, per exemple, que la despesa energètica, perquè si no, no poden estar-hi a casa seva, és molt superior als seus ingressos, no? I això, pues, el que provoca, pues, és una temperatura que no és l'adequada per a la llar i que té uns impactes, unes seqüeles molt importants sobre la infància, perquè els nens i les nenes són els que passen més temps a casa, també la gent gran, però com a organització d'infància estem fent el focus amb els infants. I tenen un greuge molt important en la seva educació i en la seva salut.
Mm-hmm. Clar, aquí entenc que hi ha aquestes conseqüències per la salut que expliquem. Quines serien aquestes conseqüències per la salut que genera el fet doncs, d'estar vivint en habitatges que no tenen aquesta temperatura adequada?
Òbviament, tot un tema d'enfermetats vinculades a problemes respiratoris, pues, en constipats, etc. Com estem veient últimament la precarietat de l'ús de sistemes de calefacció a les vivendes pot provocar incidents inclús mortals, no? De gent pues, que pot morir cremada o temes de connexions elèctriques, etc. Que hi ha un risc, no? Vinculat a l'ús de brasers o a l'ús d'espelmes, no? Per escalfar-se a casa. I després també hi ha un altre tema que té a veure amb la salut mental, no? L'estar, els nens i les nenes, tot el dia, que si passen fred, es provoca una sèrie d'estrès. Això porta a que educativament, per exemple, tinguin molt més absentisme, que el seu rendiment no sigui l'adient perquè no poden estar concentrats, perquè estan pendents precisament d'això, no? De si tenen fred, etc. I també hi ha un altre tema que és l'estigmatització clara, no? El fet de ser un nen o una nena empobrit pues, provoca una estigmatització i un aïllament per part dels seus companys i companyes.
Clar, en l'àmbit de la salut mental les conseqüències són evidents, també en l'àmbit de la salut física. Potser el que ens balla més és aquesta part que denuncien en aquest informe, no? Que parlen de l'afectació que té tot plegat també en el rendiment escolar, no? D'aquestes criatures després.
Doncs així és. Nosaltres des de Save the Children, des d'allà fa molt temps, defensem que hi ha una afectació clara i directa, no només perquè ho diem nosaltres, no només perquè ho experienciem als nostres propis programes, sinó perquè hi ha molts d'estudis vinculats, com tot el tema de pues, pobresa energètica en aquest cas, el tema de vivenda o el tema de no poder disposar dels espais adequats a casa seva per poder pues, fer els deures, tindre els seus estris d'estudi o tindre el seu equipament informàtic o la connectivitat, això clarament està vinculat a un baix rendiment escolar, a un fracàs escolar, a un absentisme i, en aquest cas concret, el tema de no poder estar concentrats amb el que tenen que fer, que és estudiar, i estan pendents de si tenen fred, no tenen fred, portar a l'abrig a casa, etc. Tot això té unes conseqüències clares sobre el seu rendiment escolar.
Clar, i entenc que això també té aquesta afectació que explicàvem ara, no? De l'absentisme, de les conseqüències també de marcar encara més l'estigma d'aquestes criatures, no? Perquè al final aquesta part d'ascensor social que ens havíem, que havíem vinculat durant molts anys a l'educació també es trenca, no? Aquesta llosa en aquest cas.
Doncs així és, no? El sistema educatiu és un sistema pues, exigent i és un sistema on hi ha que rendir i oferir una sèrie de resultats i estem parlant que aquí a casa nostra pues, estem patint un fracàs escolar i un abandonament pues, que en els últims anys, encara que s'ha revertit una mica, però encara és molt punyent. No? Tenim que preocupar-nos seriosament de tot el sistema, no? I de com la segregació escolar, encara que aquí a Catalunya s'està posant bastant èmfasi en aquest tema de per què els xiquets i les xiquetes empobrits pues, s'han de fer i amb més baixes capacitats s'han de fer càrrec el sistema públic i després pues, n'hi ha una sèrie d'alternatives que estan vinculades directament a la capacitat econòmica de les famílies pues, que s'estigmatitza, no? Als altres i es guetitza d'alguna forma també i per tant els resultats acadèmics pues, també són diferents.
Clar, aquí hi ha moltes conseqüències, moltes derivades, no, d'aquest fet. Segurament la més visual, l'explicava vostè al principi, no, també són els accidents que hi estan relacionats, no? L'any passat vam tenir un hivern poc fred, però aquest hivern està sent molt fred i diuen que pot ser que la setmana que ve la situació es torni a complicar. Clar, aquí hi ha una part de supervivència, no, d'escalfar-nos com sigui.
Així és. A més, hi ha una altra derivada del tema dels habitatges on viuen les famílies més empobrides, que normalment no són els millors, no? I que pues, tenen uns deficiències clares d'aïllament i que en molts casos també tenen necessitats de rehabilitació, que és el que també posem sobre la taula en el nostre informe. I després tots els sistemes de calefacció, perquè d'això no s'hi pot escapar, si es passa fred, pues, alguna mesura es posa endavant, pues, són moltes vegades molt precaris, no? I pues, són sistemes elèctrics precaris, que a més consumeixen una barbaritat i que posen en risc fins i tot la instal·lació de la casa i etcètera, o si no, hi ha sistemes encara més precaritzats pues, que poden ser com el tema de les espelmes o el tema dels brasers, que malauradament aquesta setmana ha portat casos com molt dramàtics de mort d'estudiants per culpa d'això, de la inhalació de fums.
I a tot això com s'ha de revertir? Perquè aquí, per exemple, expliquen que el bo social no està arribant a tot arreu, no? Al final, quins mecanismes pot posar l'Estat per revertir aquesta situació, per capgirar aquesta realitat?
Bueno, aquí a Catalunya tenim una llei capdavantera, que és la llei 24 del 2015, on no es podien fer talls de llums i de gas a aquelles famílies més vulnerables, no? I des de l'any 2015 al 2020 s'hem estalviat més de 12.000 talls, no? d'energia primària. Però el que tenim que fer és, mirant el bo social encara és complex de sol·licitar, sobretot per al tipus de famílies al que nosaltres fem referència aquí, que són les més vulnerables, les més empobrides, etc. A més, té que estar vinculat al mercat regulat, o sigui, només es pot fer en aquells casos que és aquest tipus de mercat, i també té una limitació de consum. Tot això sumat, pues, indica que aquí hi ha a Catalunya, pues, hagi pujat des de l'any 2020 al 2021, ha pujat pues, els infants en situació de pobresa energètica. Nosaltres també demanem que hi hagi espais, no? Com molt adreçats, on s'hi pugui anar directament a veure tot aquest tipus d'ajuts, no? El tema dels bonos, el tema de... etcètera, no? És complex per les famílies empobrides, no? Que molts dels ajuts temporals que s'han donat d'emergència es cronifiquin, que siguin permanents, no? Per tal d'ajudar aquestes famílies. I que el llindar d'accés al bo pues, tingui en compte si són famílies o no amb fills i també el territori del que estem parlant. De totes formes, ara que estem ja amb els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ja, per exemple... Encara estem analitzant-los, no? Preliminarment, però sí que és veritat que hi ha un augment del 8% del barem de referència per a rebre prestacions socials, que és l'indicador de renda de suficiència, que això és positiu, perquè a l'augmentar-lo pues, està intentant combatre una mica més tot el tema de la inflació, no? També la renda garantida de ciutadania passaria dels 664 euros mensuals actuals als 717 euros, lo qual també pues, va adreçada en esta direcció. Així que, i també mesures concretes per tal de reduir la pobresa infantil i juvenil. Llavors, bueno, van a poc fent-se els deures, però encara pues, estem veient pues, que les xifres, això, insisteixo, no minven, sinó que s'incrementen.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, haver-nos ajudat a situar tota aquesta situació. El director de l'O Save the Children a Catalunya, Antoni Pérez, gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies, bon dia també.
El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.